Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Dos quarts i sis minuts a deu. Volíem, d'alguna manera, poder parlar de les residències. Esclar, des d'un punt de vista periodístic, hi ha dues maneres d'enfocar aquest assumpte. Quan la crisi estava en el seu moment més punyent, sempre s'és a temps de preguntar, però segurament no sempre s'és a temps d'explicar les coses, de contextualitzar-les i de ficar-les més o menys en situació. Quan passen els moments de crisi, i això no vol dir que la crisi hagi acabat, per descomptat, hi ha més possibilitats de poder mantenir una conversa mínimament relaxada, mínimament destensionada, a la qual puguin aparèixer doncs, totes aquelles sensacions que s'han viscut. Josep Serra, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Bon dia.
A veure si podem començar per preguntar-li a en Josep Serra si en algun moment ha pensat i el pare què hagués fet aquí?
Ostres, contínuament.
Contínuament?
Contínuament, sí. Perquè, clar, és una persona que sempre he tingut com a referent i aleshores aquests dies hi ha hagut molt de temps per pensar i t'haig de dir que es veu que em coneixes perquè, sí, moltes vegades ho he pensat, la veritat.
I què hagués fet?
Pues, a veure, sincerament, jo crec que el que hem fet nosaltres és no tirar la tovallola en cap moment i lluitar per cuidar els avis i protegir-los al màxim possible.
Deixem que t'ho pregunti així. En algun moment, i amb llenguatge allò ras i curt, ton pare hagués fotut un cop de puny en una taula per avançar en alguna cosa?
Sí, suposo que sí, que vull dir, era una persona molt reflexiva, però i el moment en què deia aquí hem d'agafar el toro per les banyes i anar endavant. De fet, seguint això també, hi va haver un moment en què, bueno, ens vam penjar al telèfon i trucant a totes les administracions perquè això s'havia de fer alguna cosa perquè hi havia un moment en què no sabíem la situació exacta i fins que no sapiguéssim exactament com estaven els avis, qui era positiu i qui no, no es podia fer res. I llavors, afortunadament, aquí vam trobar el recolzament de l'Ajuntament, que va fer tot el que humanament es pot per facilitar-nos els tests, que va ser un moment clau.
Mm-hmm. Aquí faríem una llista, suposo, molt llarga, de persones que han patit molt. Residents, familiars de residents, treballadores i treballadors de les Magnòlies, la gerència de les Magnòlies, aquí tothom ha patit molt, no?
Tothom ha patit per moltíssim, perquè és una situació imprevisible i que et generava una impotència brutal perquè bueno, ningú estava preparat per això. Llavors, què fas quan et preocupa, quan estàs davant d'això, una preocupació extrema per la salut de les persones que has de protegir i cuidar, no? Llavors, tots en el mateix, tots hem patit per igual, crec jo. Familiars, treballadors, gerència, com has dit tu, tots, perquè dèiem, ostres, sabem que hem de fer alguna cosa, però què podem fer, no?
Comencem per una d'aquelles qüestions que aquestes alçades de la història segurament acostuma a ser, gairebé diríem, retòrica de preguntar. I ens agafem a un concepte que ha deixat en Josep Serra. Això es podia preveure d'alguna manera?
Jo crec que de les administracions, jo crec que hi hauria d'haver hagut una previsió. O sigui, des de la ciutadania és difícil que puguem preveure que hi hagi un cas com aquest. Però a mi el que m'ha sobtat molt és que bueno, en qualsevol petit local o negoci cobri, sempre has de tenir un pla d'emergència, parles de plans de protecció, i en el primer moment que hem tingut una emergència a nivell nacional, aquí ningú sabia què s'havia de fer. Jo crec que això s'hauria d'haver previst i haurien d'haver estat preparats. Suposo que davant d'aquesta pandèmia i d'aquest cop tan fort, doncs ara les administracions es posaran les piles i això pues, almenys haurà servit per tenir això preparat i que no ens torni a agafar fora de joc a nivell nacional, ja dic.
Quan veu intuir que començava a passar alguna cosa?
Bueno, a veure, nosaltres el dia 12 de març ja restringim totalment l'entrada de familiars a la residència, seguint, evidentment, les recomanacions del Departament d'Afers Socials i Família de la Generalitat, que és de la que depenia amb les residències. Evidentment, les residències no poden actuar per lliure. Ara prohibeix una entrada, ara... No, vull dir, hi ha unes directrius que marca aquest departament del que depeníem. No?
Aquesta va ser la primera instrucció que vareu rebre, des d'un punt de vista oficial? No.
No, la setmana anterior havíem rebut una instrucció d'extremar les mesures d'higiene als visitants, als familiars, és a dir, ja teníem tot senyalitzat i teníem que les entrades de familiars estaven una mica restringides, o sigui que es reduïssin al màxim possible, i a més, quan s'entrava, doncs, es rentaven les mans amb totes les solucions hidroalcohòliques. Diguéssim que aquesta era la primera instrucció, suposo que sense saber, evidentment sense saber, per on teniria la cosa, sinó, si haguéssim tingut la bola de vidre, doncs al gener ens tanquem i llavors ja no hi ha problema, no? Mm-hmm. Però aquesta era la primera instrucció. Llavors, la següent recomanació va ser aquesta ja del 12 de març, que la vam seguir perquè ja dèiem, això vol dir que si la cosa pot ser més greu de lo que es pensaven en un inici, i el dia 12 de març rebem aquesta instrucció de ja restringir les entrades i a més de no fer cap ingrés a la residència. Mm-hmm. Les places lliures que tinguéssim, guardar-les per possible mobilitat de casos sospitosos.
D'acord.
En la mateixa residència.
En aquells moments, els avis estaven bé?
Sí.
Sí.
Sí, no teníem cap símptoma, ningú... Bueno, tot semblava que anava bé.
Mm-hmm.
I llavors, fins i tot la setmana següent, el dia, a veure com anava la cosa, encara no teníem ningú amb símptomes,
sí.
Però el dia 19 de març, recordo, que vam dir, bueno, pues, escolta'm, ens avancem una mica, pensàvem, vaja, ens avancem mm-hmm. una mica a tot el que pugui ser i... anem un pas més enllà i restringim el moviment dels avis, diguéssim, els deixem a les habitacions perquè hi hagi menys contacte entre ells,
sí.
I llavors així pues, que estiguin més protegits.
Uh-huh.
Val? Però bueno, aquella mateixa tarda del 19,
sí.
Recordo que hi va haver una resident que presentava bueno, una desorientació, que pot ser un símptoma característic d'altres... altres malalties, com pot ser una infecció d'orina, però cap dels altres símptomes que ens deien que havien d'estar atents, per que són els significatius d'una infecció per Covid.
D'acord, o sigui, ni una tos molt evident, ni un ofec,
no,
ni res d'això.
No, una desorientació d'una persona que estava bé i es desorienta, no?
Uh-huh.
I llavors, bueno, doncs, ostres, ja no vam haver de fer res perquè ja estàvem en una habitació individual,
sí.
Com que ja els teníem a les habitacions, vam dir, bueno, doncs observarem. Però, bueno, l'endemà, el dia 20, ja presentava dificultats respiratòries, o sigui, la cosa va ser molt ràpida, i llavors l'hem d'arribar a l'Hospital Sant Camil. I quan va arribar a l'hospital, ja ens van dir que presentava un quadre compatible amb el Covid-19,
sí.
Però que havíem d'esperar a tenir els resultats de test per confirmar-ho.
D'acord.
I en aquells moments la cosa tardava de 4 o 5 dies.
Però això, bueno, era el 19 de març, per tant, caldria esperar fins al 22 o el 23 per saber alguna cosa certa.
Com a mínim. El que passa és que nosaltres ja, amb la informació que ens donaven els metges de Camils, nosaltres hem dit, no, això ja ho donem com a positiu. Bueno, tractarem així,
sí.
per estar una mica més, bueno, si es pot, si ens podem avançar en alguna mesura més, doncs ho fem, no? i a partir d'aquí comuniquem ho comuniquem a les famílies, que les famílies en tot moment hem seguit una política d'informació del primer perquè estiguessin al corrent exactament del que passava al centre, i evidentment el Departament de Generalitat, hem estat en contacte diari amb ells també, diguem que tenim un cas molt probable de Covid-19 i que necessitem urgentment el CEPI, que són els equips de,
sí,
els equips
de protecció individual.
Individuals, correcte.
Què us van contestar?
Doncs que no hi havia, que hi havia una limitació d'estocs i que no ens podien enviar fins que tinguéssim el cas confirmat. Malgrat que nosaltres insistíem que a veure, l'hem de tenir abans, per poder actuar ja en protecció. Tenim una sospita fundada, inclús els haguéssim de tenir abans, però ara ja tenim una sospita fundada.
Sí.
Bueno, i se'ns deien que no... aquesta era la norma, que fins que no estigués confirmat, doncs no ens podien enviar els equips aquests. I a més, aquí el problema és també és que privadament tampoc ho podíem fer, perquè en aquests moments d'alarma l'administració centralitza aquests subministres perquè no hi hagi un mal ús, per donar-ne una prioritat segons ells entenguin, cosa que és lògica, però el que es demanava és que almenys poguéssim estar equipats, no?, amb aquest material, diguéssim.
Per tant, veu passar aquests dies tal i com estàveu, i suposo que amb aquella certesa de ens trucaran dels camils i ens diran que efectivament era Covid-19, i ara a veure què passarà amb la resta, perquè jo no sé si aquella frase dels pares, les mares, o els avis i les àvies de quan la grip entra a les cases, diguem-ne, parlem de la grip, però la frase feta és la mateixa, tremola perquè vés a saber quantes persones es contagiaran, no?
Pues com sempre, quanta raó tenen els avis.
I això és el que va passar.
Bueno, llavors el dia 24,
sí,
pensa, si això va ser la derivació, va ser el dia 20, el dia 24 ens van confirmar el positiu de la senyora, i fins al 29 no ens van arribar els equips de protecció.
D'acord.
Mentretant vam haver d'anar-nos equipant amb el material de protecció que trobàvem privadament, allò que diguis, bueno, això pot ser equiparable, això pot ser... I el que bonament ens feien arribar de manera solidària veïns i entitats, que això ha sigut una de les coses que ha tret de bo d'aquesta crisi, no?, que és la solidaritat de la gent.
Aquella senyora va morir, no?
Aquella senyora, sí. Els camins. Bueno, i a partir d'aquell... Llavors tu dius, bueno, i a partir d'aquí, què, no? Pues a partir d'aquell primer cas, jo, com deies abans, de quan la grip entra a casa, anaven apareixent diferents persones perquè estaven molt, molt atents, no?, amb simptomatologia que podria ser compatible. Però és que al final hi ha hagut tants símptomes que són compatibles amb el Covid, que al final s'han anat sortint,
sí,
que et descol·locava totalment, perquè una diarrea podia ser-ho, vòmits podia ser-ho, desorientació podia ser-ho, mals de cap podia ser-ho. Clar, i les persones vulnerables, com són els avis, poden tenir molts d'aquests símptomes també per altres patologies. En fi, l'únic que nosaltres vam fer és anar actuant segons anàvem veient que algú tenia un símptoma i el company d'habitació, perquè moltes habitacions són dobles, no tenia, doncs haver de fer el tallafocs, no?, diguéssim, l'aïllament, moure aquella persona a una altra habitació perquè quedessin dues persones que semblava que no tenien símptomes i anar fent així. Però hi ha un moment que estaven desbordats, que després hem entès per què, i és perquè hi ha molta gent que és asimptomàtica.
Sí.
Llavors, això és el cruel també, bueno, el dur, que tu pots no tenir cap símptoma i estar contagiant. Llavors, aquí és quan vam dir, aquest és un punt crític, o tenim test per veure qui és positiu i qui no, o no sabem cap on podem tirar.
Perquè la setmana més difícil, quina va ser, Josep?
Pues aquesta, o sigui, la setmana aquesta del pot ser del finals de març, principis
d'abril.
La primera d'abril. Llavors va ser quan vam dir necessitem test ja, i al cap ens deien que no tenien test, perquè no en tenien, per poder fer-nos, ni la Generalitat tampoc ens donava una solució, i afortunadament, pues, gràcies a la gestió de l'Ajuntament, ens van poder fer el test el dia 1 d'abril. I bueno, amb els resultats d'aquests tests és quan vam poder fer una redistribució plantes, habitacions, més efectiva. Les mesures d'aïllament les vam optimitzar, diguéssim, a partir d'aquells resultats. Però, bueno, aquells resultats també van posar de manifest que hi havia 15 treballadors de la residència que tenien positiu, i, per tant, havien d'agafar la baixa, sí o sí. I aquest va ser un punt crític, perquè de cop et quedes sense una part molt important de la plantilla i els avis s'han de cuidar de la mateixa manera. Perquè
Quants treballadors formen part de la plantilla?
Doncs a la plantilla tenim uns 52 treballadors.
O sigui que d'aquests 52, 15 varen donar positiu i, per tant, van ser apartats i van haver d'anar a casa seva. I dels residents, quants que em poguéssiu veritablement constatar al final que van donar positiu?
Al final van ser uns 40. Uns 40, que ja ho han dit alguna altra vegada, però una gran majoria, jo diria que, si no recordo malament el número, eren 29, eren totalment asimptomàtics.
29 d'aquests 40 no tenien símptomes?
Cap ni un. I, bueno, molts d'ells, afortunadament, no n'han
manifestat.
No? Sí. I, bueno, aquest, dic un punt crític, però, diguéssim, en aquell moment, perquè, bueno, recordo que vam haver de reunir amb tot el personal, perquè, clar, s'havien de prendre decisions, i, afortunadament, tenim un equip de treballadors, que això ho volia remarcar, sensacional, que m'han posat en tot moment l'atenció als avis per davant de la seva pròpia salut, i no van dubtar en dir-nos que farien les hores que fessin falta fins que poguessin recomposar la plantilla. I aleshores també, gràcies al servei d'ocupació de l'Ajuntament de Sitges, i aquest temps que, o sigui, que els treballadors van dir: no et preocupis, que farem les hores que facin falta, en un parell de dies ja teníem la plantilla refeta i preparats per seguir lluitant i seguir cuidant els avis.
Fem un parèntesi aquí, perquè suposo que en Josep Serra era conscient, com eren conscient els treballadors de les Magnòlies, com era conscient més o menys tothom, que fora de les parets de les Magnòlies hi havia un rum-rum general a Sitges sobre la situació que estava vivint la residència, o que estava passant, i en definitiva tota, no sé si dir, tota una situació de tensió col·lectiva davant del que es vivia dins de la residència. Com es va gestionar això també? Aquesta part emocional de sentir que fora hi ha un interès o hi ha una pressió molt forta per intentar saber què està passant a dins, com s'està gestionant, com acabarà tot això, que si sé que aquella persona li ha passat, que si m'han dit, que si tal, com es gestiona això?
Doncs és molt, molt difícil, perquè a sobre haver de gestionar tot el que pugui ser per protegir la salut dels avis, doncs a sobre has de veure com gestionar aquesta informació, perquè la nostra preocupació màxima és que, diguéssim, protegir la intimitat dels nostres avis i la de les famílies, perquè evidentment totes les famílies estan informades des del minut zero, no? Però també s'ha de protegir, perquè si la informació no es dona correctament, és una desinformació. I llavors això és molt important, perquè també hem de tenir en compte que hi ha avis que cognitivament estan molt bé, i llavors també senten les notícies, i també llegeixen a la premsa, escolten la ràdio, i és que, a part del Covid, hem d'estar preocupats per la seva pel seu estat d'ànim. I tu imagina't el que és estar tancat en una habitació i que a sobre puguis sentir que si hi ha tantes persones que tenen una infecció, i a més tenen la informació del que passa amb aquesta enfermedad, vull dir, s'ha d'anar molt, molt al tanto. Per tant, nosaltres, diguéssim, que era la preocupació perquè ells estiguessin tranquils, perquè, a veure, nosaltres el que intentàvem amb les persones que eren simptomàtiques i que cognitivament estaven bé és, pues que estiguessin tranquils, no? Vull dir que, de fet, la preocupació nostra és que, això, doncs, de protegir la intimitat de les persones que estan al nostre sota el nostre cuidado i de les famílies.
Aquesta que ve ara també és una reflexió que vol anar una miqueta més enllà. Com es gestiona la mort d'algú quan ens movem en una època en què les condicions són tan dures que se sap positivament que tampoc tots els familiars el podran acomiadar com voldrien, etcètera, etcètera. Com es fa això?
Això no hi ha cap
no hi ha manual, eh?
Això es gestiona, bueno, l'angoixa ha sigut extrema, tot i dir, és una sensació d'impotència total, de veure que a sobre de la crueltat de la malaltia, doncs a sobre els familiars no podien haver estat per acomiadar-se de la seva persona estimada. Llavors, aquestes trucades eren sempre, diguéssim, des d'aquella que quasi no sabies què dir, però haig de dir una cosa que això és important, molt important en tota aquesta crisi, per nosaltres ho ha sigut moltíssim, i és que una de les coses que ens ha ajudat a tirar endavant és que eren aquests familiars els que ens donaven ànims a nosaltres, i aquest recolzament de les famílies doncs ha sigut el que ens ha ajudat a tirar endavant. I una cosa que ens deien i que de veritat no oblidaré mai és quan els deies això, ens deien tranquils, que sabem que el nostre avi, la nostra mare, el nostre pare ha estat cuidat, atès fins a l'últim moment, ha estat acompanyat fins a l'últim moment i l'heu estimat fins a l'últim moment. Llavors aquesta sensació que evidentment tindran de buit, de no haver pogut estar, doncs us agraïm que hagueu fet aquesta funció i estem, això ens dona una mica de tranquil·litat, una tranquil·litat, no? Llavors, i sobretot ens deien, doncs passa-ho a tot l'equip, perquè, bueno, això ens reconforta, no? I diguéssim que això, i no era un cas, sinó que eren tots els que han hagut de trucar, doncs la veritat és que et dona aquelles forces de dir, tirem endavant, que els avis depenen de nosaltres i hem de seguir lluitant fins bueno, no deixarem de lluitar en cap moment. Això està claríssim.
Ara que se m'entengui bé, hi ha algun moment de felicitat per aquí al mig?
És que és tan difícil això. És un cúmul d'emocions. És com una muntanya russa això també, perquè sí, hi ha moments en què, clar, hi ha moments en què toques fons, moments en què una persona se'n va, hi ha altres moments en què veus que una persona que estava molt al límit es recupera, que veus que, ostres, comença l'enfermera, ostres, fulanito, està molt millor avui, s'atura no sé quan, ostres, saps, quina alegria... Pues, sí, convius amb aquest estat emocional que no l'entens, no? A vegades estàs a baix, a vegades estàs pues, amb ganes, a vegades... Vull dir, però jo crec que això és un... viure aquesta crisi i aquesta muntanya russa d'emocions, jo crec que després s'haurà d'anar molt al tanto, perquè a molts professionals que han estat a primera línia, això pot passar factura, perquè... Ha sigut molt, molt dur, molt fort i s'ha d'anar al tanto.
Esclar, és que...
Com es gestiona tot això.
Sortia aquella frase feta de, sobretot, no t'emportis la feina a casa. I és clar, suposo que és impossible.
No, és que...
Arribar a casa i no quedar-se amb l'ànima a la residència i al revés, no?
És com si no hi hagués res més.
Yeah.
És un moment que no sabia si era diumenge, si era dilluns, si era divendres, i tot era donar voltes al mateix, i semblava que era una cosa que no podia sortir tant. Vull dir que...
Quan comenceu a veure que tot plegat es comença a estabilitzar, hi ha una certa sensació que hi ha llum al final del túnel i que es comença a passar al moment més crític?
Exacte, jo crec que el moment crític va ser pues, a principis de Setmana Santa, finals de març, principis d'abril, i el moment en què comencem a veure que, ostres, sembla que la cosa està estabilitzada, que està controlada la situació, amb potser entre el nou aïllament que hem fet i el virus que va de baixa, jo crec que després de Setmana Santa,
sí,
doncs, entre per allà el 20 d'abril o així, comencem a veure que la gent es comença a, o sigui, que la cosa es comença a estabilitzar. El que passa que també he de dir-te una cosa, que és que hem de tenir present que nosaltres, bueno, se'ns ajuntava una altra problemàtica important. Són persones molt vulnerables, amb patologies diverses, que es poden agreujar amb el confinament a habitacions, que estaven des del 19 de març. Per tant, hem hagut d'extremar les atencions individuals per intentar evitar aquestes complicacions que es podien arribar a produir.
Està clar.
Doncs aquí s'estabilitza la situació, però comença un altre cavall de batalla, diguéssim, que és, escolta'm, hem de pensar ja com tornar a la seva normalitat, o a la nova normalitat, digue-li com vulguis, però alguna cosa hem de fer, perquè si no, això ens passarà factura per una altra banda. Llavors és quan vam començar a demanar insistentment nous tests per iniciar el desconfinament de la forma més segura possible, perquè clar, ara hi ha la por de veure com es fa. I bueno, a finals de la setmana passada vam aconseguir que ens fessin test de nou a tots els avis, i llavors ja amb els resultats, és a dir que, bueno, allò de la llum al final del túnel. Podem començar en fases de desconfinament. Primer els que s'hagin mantingut negatius, després els que van donar positiu però han passat ja negatiu, i esperem que en unes setmanes els que encara es mantenen positius, perquè imagina't la virulència d'aquest virus, que 40 dies després del primer resultat, mínim, perquè clar, en aquell moment ja era que ens va donar el resultat, però ja portaven a la millor algun temps infectats, doncs encara n'hi ha que surten positius. Per tant, hem d'anar, si no, baixarem la guàrdia en cap moment, però almenys podem començar ja a pensar, doncs, en aquesta desescalada que farem per fases també. Però bueno, això de poder baixar a zones comunes, jo crec que per ell serà, bueno, molt positiu anímicament, per ja pues, començar a deixar enrere aquest episodi tan dur.
Són les 10 i 4 minuts, tres coses per acabar. Primera, les residències s'haurien de canviar en el futur?
Sí.
Sí.
T'ho dic clarament. Sí, a veure, jo estic convençut. Jo crec que s'ha de reconsiderar el model residencial de Catalunya i, bueno, s'ha de decidir si està més lligat a salut que a família. Aquest ja seria un debat més a nivell nacional,
sí,
però a nivell individual jo suposo que cada un farà les seves reflexions per encarar el futur, i nosaltres, evidentment, ja les estem fent. Nosaltres redistribuirem espais per intentar funcionar per unitats de convivència més diferenciades, mantindrem habitacions lliures per poder reaccionar en cas de que haguem de tornar a fer aïllaments si es necessita. Hi ha hàbits que pensem que han arribat per quedar-se, perquè són molt positius, ja no només pel coronavirus, sinó per qualsevol tipus d'enfermedad que es pugui contagiar de manera així aèria o per contacte, que és l'extremar les mesures d'higiene, de rentat de mans amb solucions hidroalcohòliques, utilització de la mascareta per protegir de possibles contagis, que també és una cosa molt positiva, perquè es demostra efectiva, i altres coses, però que evidentment hi haurà un abans i un després d'aquesta crisi.
Segona qüestió, si en Josep Serra hagués de deixar en veu alta un missatge per les institucions, quin missatge seria?
Per les institucions, doncs jo crec que s'han de seure les institucions amb el sector de les residències, i doncs estudiar bé fer un pla de contingència perquè això no torni a passar i que tothom estigui equipat des d'abans que hi hagi algun problema per poder fer front a aquesta situació, si és el cas de que tornessin. Vull dir que també, bueno, és una cosa que tampoc es tracta de buscar culpables, crec jo, sinó que es tracta de buscar solucions i d'estar previnguts perquè en un futur no torni a passar.
Mm. I si en Josep Serra hagués de deixar un missatge per les famílies?
Per les famílies jo el que voldria és donar les gràcies enormement. Enormement perquè hem sigut la nostra força per continuar cuidant els familiars. Perquè és que des del primer moment que hem iniciat, quan ho vam fer, una de les coses que vam instaurar és un canal de comunicació directa diari, pràcticament diari amb les famílies, i a través d'aquest canal hem anat rebent múltiples missatges d'ànim, d'agraïment, i aquests missatges han sigut com la nostra gasolina per continuar. Nosaltres ens els llegíem, ens els comunicàvem entre tot l'equip personal, moltes vegades hi havia plors d'aquells que després et donaven l'energia per continuar. Per tant, jo crec que han sigut els principals responsables de que poguessin tenir l'energia per continuar. I després també voldria donar un altre missatge, que és el meu més sincer agraïment de tot cor a tot l'equip de treballadors i treballadores de la residència, que han donat tot un exemple de professionalitat i, com deia abans, que en tot moment han posat per davant l'atenció dels nostres avis a la seva pròpia salut. Que això és fàcil de dir, però és que t'has de veure en el moment aquell, en tota la por que hi havia a la societat, i ningú en cap moment ha fet un pas enrere de dir, escolta'm, jo, mira, em quedo a casa, que hòstia, m'haig de protegir, haig de protegir la meva família. No, tothom, això se'm posa la pell de gallina, perquè tothom era conscient de la seva responsabilitat i ho han assumit pues, amb una professionalitat que és digna d'elogi.
Que ens en recordarem de tot això?
No oblidaré mai.
Segur que en Josep Serra, els treballadors, els residents, sí, els familiars... Ens en recordarem com a societat d'aquests actes d'heroïcitat i de responsabilitat.
És el que volíem atitzar. Nosaltres, com a grup, ens en recordarem sempre. La societat, és que no ho sé, la veritat, perquè voldria pensar que sí, perquè també ha tret el millor de la societat, perquè realment hem rebut, això també ho volia agrair molt, mostres de preocupació per part de tot tipus de veïns de Sitges i entitats d'aquí també del poble que s'han preocupat per nosaltres, que ens han trucat, que ens han dit què podem fer per vosaltres, i això és el millor, no?, que tenim a la societat, aquesta solidaritat, aquest preocupar-se per l'altre. Jo espero que, tinc l'esperança que sí, que això pues, es mantingui.
Mm-hmm. Josep Serra, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Sort.
Una abraçada.
Gràcies.